Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia. Avui és dijous, sona aquesta música i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem un convidat especial perquè el dissabte fa amb el seu grup dos concerts al Teatre Auditori. I dic dos concerts perquè amb un sol i amb les condicions d'aforament degudes a la pandèmia no n'hi havia prou per tot el públic que els volia veure. Parlo de Guillem Gisbert i parlo dels Manel. Però abans... La homilia del Molta Comèdia, avui llibertat d'expressió. Hem volgut germans a les arts escèniques. La setmana passada, més de 200 artistes representants del cinema, el teatre, la dansa, les arts visuals, pintura, escultura, fotografia, etc., d'Espanya, varen signar i fer públic un document titulat «Sin libertad de expresión no hay democracia», generat per la sentència que, si no hi ha canvi d'última hora, i sembla que no, portarà a la presó el raper Pablo Hasél demà divendres dia 12. El titular secundari dels manifestants és «Comunicado de artistas en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél, el primer rapero que será encarcelado en Europa». Òbviament, es tracta de ser empresonat pel contingut de les lletres de les seves cançons, però el que resulta significatiu és que quan es va condemnar el raper mallorquí Valtònic, no es fes un manifest com aquest. Valtònic no va entrar a la presó senzillament perquè va exiliar-se abans de que li fotessin a la presó, perquè d'acord amb la sentència dictada en el seu moment hi anava de totes totes. I si encara no hi és perquè diferents resolucions de la llei belga ha determinat que no es poden acceptar les requisitòries fetes des d'Espanya per la seva extradició. A mi em sembla bé la manifestació, el document, les signatures tan importants com Javier Bardem, com Juan Manuel Serrat, com Pedro Almodóvar, etc. Però em pregunto, i pregunto, no és tan important la llibertat d'expressió de Valtònic que la de Pablo Hasél? O és perquè les lletres de Valtònic són en mallorquí, és a dir, en català de Mallorca, i la cosa no té tanta importància? Quan Diego Boto, per exemple, actor, va sortir també en defensa del raper mallorquí, però la unanimitat obtinguda ara sembla mantenir la sensació de que hi ha artistes de primera i de segona, segons l'origen i segons la llengua. per sortir al carrer a defensar un dret que hauria de ser exactament igual per tothom. Si miro enrere, i ja tinc prous anys per fer-ho i anar molt enrere, a la meitat del segle passat, escolti, i penso en les lletres de les cançons dels 60 i 70, i penso en els happenings, i penso en les obres de teatre i les pel·lícules estrenades aleshores, En vida de Franco i després de Movie Franco, tinc la sensació de que estem retornant al passat, però no als anys que esmento, sinó al segle XV, o al segle XVI, quan encara a Espanya hi havia la Inquisició. La llibertat d'expressió és fonamental perquè una societat pugui adjectivar-se de demòcrata. Tots sabem que hi ha maneres i maneres d'expressar-se, i pel que fa a mi, no m'agraden segons quines cançons del raper Hassel i el Baltoni. Però és fonamental a partir del principi bàsic de que és primordial, essencial, protegir aquest dret a la lliure expressió perquè és l'element que sustenta la veritable democràcia. La Gran Bretanya, amb això, amb altres coses no, és una de les millors representants d'aquest saber fer amb una crítica i sàtira ferotge contra la seva monarquia, que, al marge o no d'això, és estimada i volguda per una majoria dels britànics amb una fidelitat que jo, us ho dic, personalment no entenc, però és així. Ara, ningú va a la presó per dir qualsevol cosa de la reina. Ningú. Llibertat per a Baltònic, llibertat per a Pablo Hassel, encara que no m'agradin gens ni mica les seves cançons. Amén.
Instints lluint guardades que contrastaran un parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil que en cap part mai trobaràs empremtes dels meus dits i això que no vaig fer no seria capaç i és cert que aquell amic no era la ciutat. Encara no saps si sóc bo, encara no he dit que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció. Encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor.
A l'any 2007, al Sona Nou, un concurs de maquetes, hi ha un grup, uns exalumnes de l'escola Costa Llobera, que presenten una maqueta i la guanyen. I a partir d'aquell moment es crea, funciona, actua, es fa famós un grup que és Manel. I amb nosaltres avui tenim la sort, l'alegria, de comptar amb en Guillem Gisberg a l'altra banda del telèfon, que està lluny des d'un punt de vista físic, però a prop des d'un punt de vista segurament emotiu. Guillem, bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
Molt bé, molt content que estiguis aquí d'aquesta manera, encara que sigui lluny, sí. Perquè la pandèmia i tot plegat ens obliga segons quines coses que no voldríem.
Igualment, molt agraït per la invitació. Escolta, t'he de dir, no vam guanyar el concurs de maquetes aquest que deies?
Què dius ara? Sí, va quedar segons.
Sí.
O sigui que ja va començar marcant una mica la diferència entre Manel i segons quins grups.
No, bueno, però de tota manera això, hi havia una gent que es deien gruixuts, que després amb els anys ens hem fet molt amics a partir de llavors, que eren de... crec que eren de Palafrugell, i que feien un rock and roll molt clàssic, tocaven molt bé, i durant els concerts i tal, realment ho van fer molt millor que nosaltres, van guanyar. Després van fer un període de discos i ara fa un no sé si et diria, clar, quan va fer la gira del Jo Competeixo, perquè en aquest cas, com que no hem fet gira, doncs no hem voltat gaire, però amb la gira del Jo Competeixo encara vam parlar amb algun d'ells, encara vam contactar sense trobar algun escenari.
Bé, en qualsevol cas, el que està clar és que a partir d'aquell moment vosaltres vareu despegar i el que heu fet ha sigut anar pujant cada vegada més. Ara, aquest dissabte, estareu aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat amb dos concerts que ja haig de dir a la gent que ens està escoltant que estan les entrades exaurides.
Sí, és un concert que, de fet, crec que és la tercera data que hi posem. L'hem hagut de, doncs això, de posposar unes quantes vegades per tema de la pandèmia, i en aquest cas hem trobat aquesta fórmula, que és que amb el 50% de l'aforament del Teatre Auditori doncs els podem fer, doncs això, fent aquests dos passes diaris, que ara bàsicament la nostra preocupació ara mateix és si aguantarem bé, especialment per al segon passe, perquè normalment amb un concert per dia ja en tenim més que suficient, i ara pensar que al cap d'una hora i mitja, quan pleguem en farem un altre, doncs bueno, veurem a veure què tal ho resistim.
Bueno, Guillem, què m'estàs dient? Que us esteu fent grans?
Home, això segur, però més enllà d'això, bueno, això, 1:45 fotem gut, i tot plegat, però ho hem de veure. Jo crec que aguantarem, vull dir, no estic molt preocupat. Però tot i així, clar, són gairebé 4 hores dalt de l'escenari, no estem acostumats, pensa que nosaltres vivim molt bé, nosaltres normalment amb un parell d'hores ja ho tenim tot fet. Però bé, anirà bé, estic convençut.
Bueno, diem que la convocatòria és a les 5 de la tarda en el primer concert, i en el cas del segon...
El primer concert és a les 5, exacte.
A dos quarts de 9.
Sí, llavors jo calculo, a veure, doncs, posa que cap allà a les 7 estarem plegant del primer, doncs, home, hi ha una estona per... Hi ha una estona per fotre una dutxa, per no passa res, per fer un entrepanet, tot bé.
Molt bé. Escolta'm, sí. Volia comentar, sobretot pensant en aquest concert, que el disc que presenteu, o sigui, la base del concert, que és aquest Per la bona gent, doncs té un contingut, en alguns casos, que m'agradaria que comentéssim. Però la primera cosa que et volia dir és la composició, les cançons. Com treballeu la composició de les cançons? Són totes teves? Hi ha una participació dels altres companys? Les lletres, com funciona?
Bueno, sí, això és una mica... Clar, jo m'imagino que cada grup, al final, s'ha d'inventar la seva pròpia metodologia, perquè cada compositor de cançons així populars, com el que fem nosaltres, s'ha d'inventar, m'imagino, la seva metodologia igual, i llavors és, per una banda, la feina del compositor, i després la banda de la comunicació amb la resta del grup, no? Llavors, la nostra, en concret, consisteix, bàsicament, en un percentatge molt elevat de les cançons que jo... porto a l'assaig ja una lletra amb una melodia, però en aquest cas, per exemple, el que vaig fer va ser que portava la lletra i la melodia, però no portava pràcticament arranjament. Igual jo em feia un arranjament, diguem-ne, per treballar, però no m'enamorava voluntàriament, militantment, no m'enamorava de l'arranjament, perquè pensava que quan arribés a l'assaig doncs ja l'aniríem fent entre els quatre. Llavors, en aquest cas, el que hem fet ha sigut treballar molt d'aquesta manera. Treballar molt a partir d'esquelets de cançons, és a dir, lletra i melodia, que ja venien donats, i després, a partir d'aquí, tots treballant, pensant, decidint la paleta d'instruments i decidint una mica com havia de sonar. Això és una manera que tenim bastant de treballar. En aquest cas, et diria que un percentatge... Gairebé totes les cançons del Per la bona gent són així, i llavors n'hi ha una que la va fer el Roger. De la mateixa manera, però l'origen va ser el Roger, que és un company meu, que és el guitarrista. Diguem, el que toca més la guitarra del grup.
Sí, sí. Seria el Roger Padilla.
El Padilla, exactament. Sí.
Bé, aquí...
És una cosa que es diu les restes, que és l'altra. I després, bueno, i a part d'això, i després, per exemple, clar, en l'última que ens fa el disc, que és una que es diu El vell músic, en aquest cas la va cantar el Jaume Sisa.
Sí.
Però això va venir després, això va venir a l'estudi, diguem, va venir el Sisa. Nosaltres, per treballar la cançó, doncs la cantava jo i ja està.
Ara hi ha una cosa que és interessant, penso, amb aquest disc, en primer lloc, que ja heu fet un canvi en quant a l'editora, o sigui que heu utilitzat el nom d'una cançó del primer, em sembla que del primer disc, no?
Sí.
I com ha sigut això? Les ceràmiques...
Sí, un cop havien anat caducant tots els compromisos contractuals que en un moment donat, com vam començar, doncs allò que signes contractes que et lliguen a discogràfiques per 2 anys o per 3 discos, coses d'aquestes, doncs un cop van anar caducant tots, teníem l'opció de buscar un contracte similar o de, bueno, intentar controlar alguna pota més de tot el que és el negoci bàsicament de la venda de discos. I ens va semblar que tenia gràcia, doncs, bueno, anar-ho coneixent més i tal. Tampoc, és a dir, no tenim massa l'objectiu de que això es converteixi en una discogràfica que tregui altres discos, que no siguin els de Manel, em sembla, de moment. Però, bueno, també això, he de confessar que això, en la meva vida, no ha canviat gens ni mica, perquè d'aquí ha canviat la vida realment una mica, que té més feina ara, és el Martí Maimó, baixista, que és qui s'ha encarregat més de la discogràfica. Jo, simplement, un dia en una reunió, quan ho van proposar, vaig dir, i tant, fem-ho, vaig fer un cop de puny de la taula i la vaig oblidar absolutament. Llavors, el Martí és el qui s'ha encarregat de la feina.
Ho veus com et deia abans, que us aneu fent grans?
Sí, i tant.
Escolta'm, hi ha una primera cançó que m'agradaria comentar, que és el canvi de paradigma.
Sí.
Perquè no sé si aquest canvi de paradigma, en aquest cas, respon precisament a una nova actitud o a una evolució més aviat de l'actitud vostra davant de la vostra feina.
No, és a dir, crec que sí que hi ha una part del disc que, d'una manera subterrània, la idea aquesta precisament que dius, que estàs dient tu ara, de fer-se gran, i la idea de com l'actitud davant de la feina i en general, no, doncs va mutant, i en aquest fer-se gran s'han de trobar nous arguments per enfrontar-se a la mateixa cosa. En el cas de fer cançons, doncs jo me n'adonava que era diferent les raons per les quals m'havia d'inventar noves raons. És diferent quan et poses a escriure cançons amb 26 anys, que vaig començar jo, que quan l'estàs amb 38, que estava amb aquest disc, escrivint, no? Vull dir, et canvien les motivacions, et canvien els temes, et canvien la raó per la qual l'estàs fent. I aquest concepte del canvi de paradigma, que després amb la pandèmia encara ha florit més, en aquell moment ja sortia molt en premsa per altres raons, i fins i tot en aspectes musicals, també perquè realment des dels 12 anys que fa que nosaltres ens dediquem, doncs l'estètica de la música, i especialment amb noves, amb el desembarcament de la música urbana, sobretot en la nostra cultura, doncs jo m'adonava que realment el que era una cançó havia canviat molt. I aquest concepte del canvi de paradigma em donava voltes al cap per totes aquestes raons. A partir d'aquí, diguem que donant voltes a aquesta idea va sortir aquesta petita escena o aquestes escenes de la cançó aquesta, que és d'una persona que el sorprèn el canvi de paradigma un bon dia, i un món que havia estat seu i que ell havia dominat ja no l'entén i fins i tot ja no té energia per intentar comprendre'l, perquè la sensació que tinc és que a mesura que va canviant el món, quan som joves i encaixem perfectament, a mesura que el món va canviant i tu et vas fent gran, fas l'esforç per seguir encaixant, però arriba un moment en el qual el món avança inexorable i tu arriba un moment en el qual et plantes, i el personatge de la cançó s'ha plantat ja, quan li arriba aquest nou canvi.
Que el canvi, diu, amb el canvi de paradigma preferia els segons plans, ja no estava mai segur del que pensava.
Sí, exactament, perquè jo clar, potser ara a mi m'ha passat que bueno, ha sigut les primeres experiències, i suposo que em vindran moltes més, de donar-te'n de com determinades coses que jo pensava que eren d'una determinada manera, i no perquè hi hagués una ideologia que les entenia d'una determinada manera, sinó perquè efectivament eren d'una determinada manera, amb el pas dels anys te n'adones de l'existència de, bueno, doncs, aquestes ideologies que marquen una manera de pensar, o fins i tot de les modes, si vols, parlant d'una manera més frívola en temes musicals. I llavors adonar-te'n com apareixen aquests canvis i que fan trontollar bases de tal com tu havies entès el món fa uns anys, i per tant fa trontollar la solidesa d'aquestes coses, però és el que li passa a aquest personatge, no? Que ja arriba un moment que ja no està, ja dubta de què pensa, ja dubta de les seves opinions, ja dubta dels seus gustos, ja dubta de les seves tendències més primitives, que són fruit de la seva educació, perquè tot està canviant i perquè d'allò arriba un punt en el qual ja no connecta del tot i dubta del seu propi animal.
Té a veure això que estàs dient, per exemple, amb el contingut dels entusiasmats?
Bueno, el contingut dels entusiasmats és una nova manera, o sigui, és una altra manera d'encarar un tema bastant similar, si vols, sí, perquè en aquest cas, doncs, es centra en, doncs, això també, en una cosa que és com l'entusiasme, l'estar entusiasmat, i en l'aspecte artístic ho veig molt clar. Jo no sé, en altres disciplines m'imagino que també deu passar, tothom li deu passar a la seva manera, especialment aquestes disciplines que són molt vocacionals, que l'entusiasme en 25 anys va gratis, no? Vull dir, és com que ve per defecte, i a mesura que passen els anys, no crec, o sigui, no, de moment no tinc una experiència prou apocalíptica com per pensar que l'entusiasme desapareix, no m'agradaria fer aquest paper, però sí que penso que l'entusiasme arriba a un punt en el qual s'ha de treballar. És com aquell que va al gimnàs a fer musculatura, doncs has d'anar musculant les parts del teu cervell que generen entusiasme. I si t'abandones, l'entusiasme ja comença a no anar tan barat com anava fa un temps. I la cançó va d'això, va de treballar-se la capacitat de sorpresa i de il·lusió i de, bueno, això, d'estar entusiasmat amb alguna cosa que t'està passant.
Des del punt de vista musical, jo diria que vosaltres, si no m'equivoco, des de Jo competeixo, o sigui que vau fer un cert gir amb el tipus de música i també amb la producció anant als Estats Units i creant un tipus d'estil, no dic diferent, perquè en definitiva manteniu la vostra essència, però sí una mica diferent, i que penso que per la bona gent es confirma aquest gir, aquesta evolució, sí. Podríem dir.
I hem anat canviant, bàsicament, una cosa que pots canviar quan fas música, no, o sigui, no pots canviar el timbre de la teva veu, fins i tot no pots canviar la teva manera de posar una paraula darrere d'una altra, no? Això és més complicat de canviar, es podrien fer experiments, es podria forçar la màquina, però el que sí que és molt fàcil de canviar és l'instrument que comences a tocar quan arribes a l'assaig. I nosaltres, doncs, al principi vam passar per l'època de ukulele el primer disc, després vam passar per una època més de guitarres acústiques, més d'orquestra en el segon disc, després va ser és un grup més de rock and roll del tercer, amb guitarres elèctriques, algun teclat, bateria, poca cosa, i després a partir del quart i el cinquè són aquests que vam començar a treballar amb el Jay Caron aquest, que vam anar als Estats Units, i bàsicament la incorporació important és la incorporació més de l'electrònica i dels sintetitzadors en alguna de les cançons, que tampoc en totes. Llavors, en aquest últim disc, a més, hem incorporat la idea del sampleig, que ha sigut, doncs, un pas encara més lluny en relació a on havíem començat. Jo m'escolto els millors músics europeus i m'escolto per la bona gent i realment em fa gràcia la sensació de... Ja et dic, evolució té un sentit que igual és com a cap a millor, i no sé si és cap a millor, simplement és, bueno, d'anar provant coses noves. A mi no em sembla que la paleta d'instruments dels millors músics europeus, que és el primer disc, sigui una paleta que sigui menys... diguem-ne, menys complexa o menys interessant que la que estem utilitzant ara. El que passa que per nosaltres, doncs, un cop hem fet una cosa, doncs, bueno, està bé anar provant altres coses per trobar aquest entusiasme també que parlava fa un moment. També són tècniques de renovació.
I el contingut, en aquest cas, jo continuo pensant que efectivament vosaltres sempre dins de la... de qualsevol dels cinc discs que heu fet, sempre hi ha algunes al·lusions concretes, algunes al·lusions dins de la cultura catalana. Manteniu, jo penso en Formigues en aquest moment, penso en Formigues, sí. Que hi ha, doncs, aquí una reminiscència, no? de tipus doncs, poètic.
Bé, a Formigues comença amb uns versos de Verdaguer que és un poema que es diu La Formiga, que jo, francament, si vols que et digui la veritat, no el coneixia pas. És a dir, primer vaig escriure la lletra de Formigues i després un dia em va saltar el poema aquest i llavors em va fer gràcia la connexió que tenia una cosa amb l'altra. Jo havia escrit una lletra que anava sobre aquest personatge que a cop un bon dia, allò que ens ha passat a tots, que o sigui, que et lleves i que vas a la cuina i que hi ha unes formigues, formigues d'aquestes emprenyadores perquè, doncs, bueno, fas alguna cosa, no? Doncs les aniquiles d'alguna manera o tires algun producte, alguna cosa, i t'esperes a que estigui tot solucionat.
Però sempre aguanten més que tu. Sempre aguanten més que tu.
I llavors això ha portat al gènere fantàstic en aquest personatge que s'ha trobat aquestes formigues, cada vegada n'hi ha més, cada vegada n'hi ha més, cada vegada n'hi ha més, al final la corralen a la seva habitació i la sent com es van fent... com es van fent fortes a darrere de la porta i se l'acaben menjant, diguem, acaba diguem-ne derrotat per aquestes formigues que se n'atrobaran allò. Llavors era com introduir aquest element fantàstic. I vam posar al principi de tot aquests versos que et deia de Verdaguer, que el poema és molt llarg, vaig dir uns quants, i que ell, al final, és com una mena de l'alegoria, bueno, ell personifica la formiga és com ell, que tor, que va de fogueroles i se'n va cap a la ciutat. És un poema que explica la història d'aquesta formiga que creua la plana de Vic i no sé quantos i arriba fins a Barcelona. I llavors, bueno, em va semblar que feia gràcia la idea de que aquest poeta que des del segle XIX arriba fins a Barcelona en forma de formiga comencés aquesta història que ve després, que és la d'aquest personatge que sembla una formiga i que al final en són moltes i se l'acaba menjant. Em va semblar que tenia certa gràcia i que podia connectar una mica.
En el cas de Verdaguer tenim un poeta i tenim una persona, no hi ha com a poeta sinó com a home, com a persona, que és inacabable.
Sí, fixa't que, home, jo alguna cosa havia llegit, però que hi hagués un poema dedicat a la formiga, a una formiga, aquest no el coneixia. I m'imagino que n'aniré trobant més al llarg de la meva vida de Verdaguer que igual em donaran altres jocs amb altres cançons, vés a saber.
Tenim un amic comú, Guillem, que és el Jordi Lara,
sí,
que és un gran enamorat de Verdaguer i que ha fet diferents coses. Bueno, l'última entrevista que vas estar aquí, personalment, vam fer plegats amb el Jordi.
Sí, si no recordo malament, en el llibre que presentava aquell dia el Jordi Lara, que era el Mística Conilla, el primer conte,
sí, sí.
Crec que ell jugava amb la infantesa de Verdaguer, sí, amb un nen, sí, perdut enmig així d'un entorn natural, i no sé, que recordo que era molt, molt, molt bonic aquell conte, que em sembla que era el primer del Mística Conilla.
Sí, que era el primer. De totes maneres, seguint amb el vostre disc, que jo penso que manté, o sigui, que ho deia abans, per una banda, hi ha aquestes, diguéssim, novetats, entre cometes, els samples, per exemple, però, en canvi, penso que la consistència, la densitat del disc, el contingut, diria el mateix enriquit, o sigui, em sembla fantàstic. Per exemple, estic pensant en l'Adela i el Marge, per exemple.
Sí. Jo... Clar, és el que... diguem, l'artefacte que és una cançó, que és una cançó pop, pot arribar a ser, depèn de com, molt, molt, molt claustrofòbic. És a dir, són, què podríem dir, entre 2 minuts i mig i 10 minuts, amb una melodia que possiblement s'anirà repetint al llarg de la cançó, amb uns instruments que sempre són aproximadament els mateixos, amb unes harmonies que sempre són aproximadament les mateixes, i diguem, a partir d'aquí, d'aquestes estructures, tu ja has de posar contingut. Llavors, una cosa que, a mesura que vaig fent discos i que, diguem-ne, anem investigant sobre què pot ser aquesta, què pot ser una cançó, com anar eixamplant una mica la definició del que pot ser una cançó, doncs clar, vas buscant temes nous, vas buscant estructures noves, vas buscant... bueno, diguem que potser vas liant la troca una mica, perquè també vas... clar, tens la sensació d'estar controlant una mica més el medi. Jo, al principi, amb el professor europeu, no havia escrit una cançó en ma vida, i són estructures més senzilles, són temes, possiblement, també... Hi ha molta més cançó clàssica d'amor en els nostres primers discos, a vegades amb estructures més complicades, a vegades amb menys, però qualsevol que és més clàssiques. La idea de l'Adela i el Marge, que és una cançó mig de ciència-ficció, perquè ja comença en un ambient estrany en el qual dos personatges s'estan apropant a un llindar que viuen en una comunitat que els diu que aquest llindar no es pot creuar i ells dos, un d'ells dos decideix creuar mentre que l'altre es queda observant com l'altre el creua però no s'atreveix a fer-ho. Clar, és tot d'una, diguem-ne, no és una història, diguem-ne, molt òbvia per una cançó pop. Jo no suposo que no m'hagués atrevit, no sé per què es passa pel cap fer-ho fa uns anys, però al final vas provant i, bueno, vas anar trobant també maneres de que jo quan l'estava fent aquesta cançó no sabia exactament quina emoció generaria, saps? No sé exactament què vull que senti la persona quan l'escoltarà, però això m'interessa perquè vol dir que estem en un territori una mica diferent. A veure, dit això, que és una cançó de 2 minuts i mig, que té la importància que té, però en qualsevol cas...
No li treguis importància, Guillem.
No, el que passa és que, és a dir, l'única manera de fer la meva feina és donar-li molta més importància a la que té, en realitat, saps? Llavors, a vegades em passa que jo em puc passar hores parlant d'aquestes coses, però al final el producte resultant, bueno, doncs és això, són un parell d'estrofes i una coda que va dient lo de no tens per què estar aquí, i ja està aquesta cançó. És una cançó dins del disc que és poc ambiciosa, en el fons, però hi ha tot això que t'estava explicant al darrere.
Què diries, doncs, seguint amb aquesta línia de aquí tens el meu braç?
Bé, bueno, li diem inèrcia, nosaltres, amb aquesta cançó. Inèrcia a mi fa molta gràcia perquè té un sampleig de Vine a la festa, que és una cançó dels Pets, com sí, de les mítiques cançons dels Pets, i m'agrada molt com entra, m'agrada molt perquè és pràcticament, que no, diguem-ne, irreconeixible, però jo sé que hi és, i si t'hi fixes hi és, i m'agrada molt el joc del sampleig amb la música que vam fer nosaltres. I, bueno, a veure, inèrcia, el tema més principal que té és que, diguem, la paraula aquesta, inèrcia, sempre l'acostumem a tractar com una cosa negativa, no? Caure en la inèrcia, fer les coses per inèrcia, com una cosa negativa, però al final, i la cançó ve a reivindicar que de tant en tant les inèrcies no són tan dolentes, i que està fent sempre la vida les coses amb cops de ronyó, i perquè les decidim, i perquè hem sigut allò conscientment lliures per fer-les, doncs a vegades també és molt pesat i és molt esgotador, i que de tant en tant alguna cosa vingui per si mateixa, per si sola, caigui fàcilment, tampoc és tan dolent. Llavors la cançó és d'una persona que li canta a la inèrcia i li demana, si us plau, que faci el favor d'ajudar-lo de tant en tant.
Bueno, hi ha una certa ironia, no? En el fons hi ha una certa ironia que no,
que no sé, que no sé
si a vegades és una mica de sarcasme i tot, no?
No, jo crec que no, t'ho dic de debò, jo penso que és, o sigui, escolta, li dius que arribi, perquè no, vull dir, jo crec seriosament, sense ironia i sense sarcasme, que una mica d'inèrcia no va malament. O sigui, que una mica de que passin 2 anys més enrere i no sàpigues exactament per què has fet les coses que has fet, simplement era la cosa fàcil que la teva vida t'hi portava a fer, està profundament infravalorat. No està tan malament. Vivim en un món en el qual ens dona la sensació que tot ha de ser com molt, diguem-ne, totes les decisions han d'estar molt reflexionades i tot ho has de fer per una raó molt concreta. I a mi, que et passin 2 anys i no te n'enteris, no em sembla tan dolent.
Hi ha un canvi substancial, penso, quan arribem, per exemple, a una cançó que a mi em sembla... Bueno, m'agraden moltes del disc, quasi totes, però n'hi ha una, aquesta, que m'agrada moltíssim, que són Les Estrelles.
Ah, Estrelles. Bueno, Estrelles és una adaptació que jo, mira, una mica connectant amb l'entusiasme, no? Amb com tornar a connectar en aquest cas meu, amb escriure cançons, no? I amb la disciplina, doncs, quan ja trobes alguna cosa, i com, és a dir, quina manera tinc jo de seguir enamorant-me d'aquest ofici? Doncs bàsicament trobant cançons que m'emocionin molt. I en aquest cas, quan estàvem en procés de començar a escriure'l per la bona gent, un dia em vaig trobar amb un vídeo de YouTube que era un vídeo de la Nina Simón,
sí,
a un directe, cantant aquesta cançó. Que no és una cançó, no era una cançó seva, no l'havia escrit la Nina Simón, l'havia escrit una cantautora que es diu Janis Ian,
sí,
que la seva versió, possiblement, si l'hagués escoltat no m'hagués interessat tant, la versió original, dic. Perquè és una cançó que, bueno, no crec que m'hagués arribat tant, però la Nina Simón amb un piano cantant aquella cançó em va fer renovar l'entusiasme. I allò, aquella sensació d'una cançó tan que t'interessa tant, que te la vols menjar, vols saber-ho tot sobre la cançó, llavors em vaig posar, evidentment, a traduir-la, primer a traduir-la sense intenció d'adaptació, simplement a veure què seria aquesta dona tota l'estona, treure els acords, aquestes coses. I llavors a partir d'aquí, una feina que simplement venia produïda per el fet que aquella cançó m'agradava, doncs mica en mica me'n vaig adonar que estava adaptant-la. I primer l'adaptava sense pensar que seria, que formaria part del disc, perquè en Manel no havíem fet mai això de posar adaptacions en els discos. I al final, mira, la vam colar i fins i tot hi vam trobar com una mena de sentit conceptual amb tot el disc, el fet que s'acabés amb Estrelles. Però bueno, això ja és perquè, mira, com que la posàvem, suposo que hi vam trobar el sentit conceptual, si no l'haguéssim trobat i ja està.
Hi ha referències a moltíssimes, en aquest cas a Maria del Mar Bonet, o la Maria Cinta, o la Janis Ian, o la Nina Simón, com dius, i també al final aquest última del Vell Músic amb el Cisa, i a mi m'agrada molt, i em sembla que és molt significatiu, que vosaltres que esteu fent música en aquest moment i que sou, ja m'entendràs què vull dir, moderns, o sigui, sou joves i moderns, en canvi no deixeu mai de tenir unes referències, no menyspreieu aquestes diferències, sinó al contrari.
Bueno, és que, diguem, hi ha una cosa que també te n'adones molt ràpidament, jo m'ho vaig adonar molt ràpidament, que era És a dir, no he volgut mai. Ara, jo dic, soc modern, però no tant, diguem. Fot 12 anys que m'hi dedico, diguem. Quan era realment modern, el primer any, el segon any, diguem-ne, la gent és molt senzilla en el món de la música, jo crec que, suposo que en general, però en el món de la música passa molt, que hi ha aquesta sensació, sempre al present, té l'arrogància de creure's especial. Llavors, tu amb 28 anys et fan una... no saps res, has fet un disco que estarà bé pel que sigui, i tranquil·lament et poden fer preguntes que, per les quals tu puguis desplegar una arrogància absurda de joventut, en la qual et dediquis a doncs, tractar amb condescendència o directament menysprear els músics de generacions anteriors a les teves. També perquè normalment les modes provoquen que potser les feines que han fet aquesta gent fot 20 anys, fot 30 anys, doncs les modes en aquell moment les hagin desplaçat, aquestes obres, després ja acabaran tornant, i sobretot tu acabaràs desplaçat també per la moda, però en aquell moment tu ets el centre d'atenció i el món et convida que siguis arrogant. I això és una cosa que sempre des del principi la vaig veure clara i que no volia caure en aquests presentismes absurds, perquè sóc molt conscient de que, bé, el present passa i després es converteix en passat, i aquí el que estem intentant tots és fer coses que siguin maques de compartir i que amb els anys potser, si tenen algun interès, es segueixin escoltant, i si no, que en vinguin unes de noves, però en qualsevol cas sense caure en aquestes coses. I llavors, a mi, la part aquesta que té el disc de no recuperació, simplement de evidenciar el fil invisible que uneix a qualsevol generació que es dedica a la mateixa disciplina, doncs em sembla que forma part bastant de com entenem nosaltres l'ofici. Això no vol dir, evidentment, que, tot, que ens agradi tot de tot del passat. Hi ha algunes coses que no t'agraden, igual que no t'agraden algunes coses del present. Però intentar destruir les barreres aquestes entre generacions em sembla una cosa que intentaré viure sempre la meva vida d'aquesta manera.
A mi em sembla molt bé, estic que comparteixo el 100% d'això que acabes de dir. Escolta'm, parlant d'obra i parlant de creació, de nova creació, les circumstàncies actuals són les que són i suposo que per vosaltres també us afecten i molt.
Sí, ha estat un any complicat. Clar, no, el disc va sortir a finals del 2019, nosaltres ens esperàvem que el 2020 fos un any de concerts, un any de poder gaudir aquestes cançons que ens havia costat molt fer d'explotar per la bona gent, d'alguna manera, de sentir que de cansar-nos de les cançons, com havíem fet amb la resta de discos. I no ens ha passat això, i hem anat veient des de casa com les cançons s'anaven fent velles, diguem, sense que ningú les toqués. I això és una experiència que ha sigut molt frustrant. No ens hem passat fins ara. Per nosaltres hem tingut sempre molta sort i des del primer disc havíem tingut molts concerts amb cada un dels discos que hi hem tret. I el no poder tocar aquest, doncs això ha estat frustrant. A l'estiu en vam fer uns quants, però bueno, ha sigut sempre una bona, ja ho saps, molt, molt complicat. Per altra banda, evidentment, aquesta és la nostra petita anècdota personal. Vull dir, el que era important és el que estava passant i encara el que estava i està passant al món, i és la part important que s'ha de solucionar. I en aquest sentit, doncs, bueno, farem els concerts sense pressionar, sense picar cap porta per no sé què, perquè jo entenc que la situació és molt complicada. Doncs quan la normativa ho permet, doncs allà estarem fent concerts.
Molt bé, doncs diguem que repetim que del dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat tindrem a les 5 de la tarda i a 8:45 de la nit, a la tarda-nit, o a capvespre, Manel actuant, presentant aquest Per la bona gent, que del que hem comentat i que estic molt content que hagis pogut estar aquí amb nosaltres, encara que sigui via telefònica. Però...
Gràcies per la trucada, gràcies per convidar-me, ha estat un plaer.
La propera vegada espero que ens podem veure. No?
I tant.
Espero la propera vegada, i tant.
Ja, això és un parell d'anys tenim disco i ja en tens aquí una altra vegada.
Bueno, no sé si ja hi estaré per això, eh? De totes maneres.
Bueno, fotem.
Sí, home, perquè tinc uns anyets, eh?
No, bueno, molt... però, això, amb un any i mig, dos anys, clar, això també passarà això, que la gent acabarà traient molt més discos, molt més d'hora del que tocaria, diguem-ne, per al seu organigrama mental, perquè, clar... A mi m'agradaria estar així una altra vegada d'aquí dos estius.
Esclar que sí.
Clar.
Molt bé, Guillem, doncs molt content d'haver parlat amb tu. I,
igualment.
I el dissabte, bueno, jo us veuré a vosaltres.
Ah, perfecte. Doncs, a què vens, el primer passe o el segon?
El primer.
Llavors no estaré cansat, no pateixis.
Molt bé. Doncs una abraçada ben forta, virtual, evidentment, i fins a la propera. Adéu, Guillem.
Molt bé, adéu.
Amb el canvi de paradigma vaig haver-me d'excusar. Vaig sortir al carrer i vaig córrer cap a casa per buidar tots els calaixos, regirar tots els papers, fer-ne una muntanya i veure com cremaven. Va ser eficaç el foc, tonificant. Va ser eficaç el foc de flames plenes de les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir. De les bestieses que tu i jo havíem arribat. I es propagaven a l'horitzó. La veu ben alta, alta, i educaven l'interlocutor. La veu ben alta, alta, sempre més il·lustrats que els temors. La veu ben alta, alta, i per un molt bé final també. La veu ben alta, alta, amb el canvi de paradigma preferia els segons plans. Ja no estava mai segur del que pensava. M'agradava estar amb el pati, amb la ràdio remugant, sobre la remor d'estàtues derrocades, sobre aquella remor, damunt d'aquell vell cant, sobre aquella remor d'estàtues plenes, de les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir, de les bestieses que tu i jo havíem arribat. I es propagaven al horitzó. La veu ben alta, alta, i educaven l'interlocutor. La veu ben alta, alta, sempre més il·lustrats que els temors. La veu ben alta, alta, i per un molt bé final també. La veu ben alta, alta, amb el canvi de paradigma van haver-me d'enterrar en aquest eremot amb cap nom a la placa. T'agraeixo les flors blanques i el discurs al funeral. Sé que feia temps que ja no em respectaves. I fan bonic les flors amb negres draps penjant, i darrere uns amics que recordaven. Les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir, les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir.
Escoltàvem aquest canvi de paradigma amb aquest final que jo penso que és bo de repetir. Diu, amb el canvi de paradigma vam haver-ne d'enterrar en aquest mot en cap nom a la plaça. T'agraeixo les flors blanques i el discurs del funeral. Sé que feia temps que ja no em respectaves. I fan bonic les flors, amb negres draps penjant, i darrere uns amics que recordaven les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir. Les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir. La conversa amb en Guillem Gisbert, que és l'ànima de Manel, compositor, lletrista, jo penso que seria interessant potser comentar algunes de les lletres, com per exemple Aquí tens el meu braç, que és aquesta dedicada a la inèrcia, perquè la potència de les lletres de Manel sonen quan estan dins de la cançó, quan sonen, quan hi ha la música que els hi dona el suport, però si es llegeixen, si senzillament s'agafa les paraules i només sense la música, sense el ritme, sense la melodia, sense les harmonies, llegeixes, te n'adones de la potència des del punt de vista poètic, senzillament poètic. Que jo penso que aquesta és una faceta que en el cas d'en Guillem Gisbert es podria produir. Aquí tens el meu braç, diu, per exemple, inèrcia maca, on t'has amagat? Sóc el senyor amb la rosa al trau, vinc net i perfumat. Inèrcia, estova amb les extremitats. Inèrcia, jo t'obeiré, tu marca la velocitat. La finca és a la falda del massís, no sóc difícil de trobar. Pregunta pel carisma punxegut, rastreja les llacunes culturals. Inèrcia, espero el dia assenyalat que, per damunt les veus del món, refilarà el teu cant. Inèrcia, crida a l'ordre. Si em dóna per tenir suggeriments, em pots amudassar. Pujats dalt de la tàpia, els xavals espien el banquet dels grans i esperen convertir-se en bona gent i que ho siguin tots, n'espero, ciutadans exemplars. Tinc una veïna que fa dies que assaja el mateix monòleg al balcó. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. Hi ha dies que em puja taronges de no sé quin poble, les poso en un plat i insisteixo que es quedi una estona, però sempre es queda al replà. Inèrcia, injecta'm l'anestèsia, va! No veus que ho tinc tot preparat? Aquí tens el meu braç. Inèrcia, estem parlant de quantitat. Porta una dosi suficient per adormir elefants. M'agrada sortir a caminar a la tarda, però els horaris d'institut poden ser una trampa. Ahir un grupet en un semàfor em va reconèixer. Mentre no es posava verd, vaig fer veure que no els veia. Freqüento carrers per recordar com em sentia aleshores. N'evito d'altres per no creuar-me amb uns exsogres. I penso en mi, i en el disc, i en amics que fa temps que no he vist. I tornant a casa, emeto un so que ningú sentirà. Pujo un ascensor i em preparo un sopar. Sí, inèrcia maca, on t'has ficat? Tinc una veïna, francament. No confio que l'agafin a l'audició. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. Hi ha dies que em puja taronges a no sé quin poble. Les poso en un plat i insisteixo que es quedi una estona. Però sempre, sempre es queda al replà. Joder, inèrcia, va, que només veurem, se'm deu notar, el temps que fa que porto aquí esperant. Vull una dosi per adormir elefants, injecta-la al meu braç immaculat.
Inèrcia maca, on t'has amagat? Sóc el senyor amb la rosa al trau, vinc net i perfumat. Inèrcia, estova amb les extremitats. Inèrcia, jo t'obeiré, tu marca la velocitat. La finca és a la falda del massís, no sóc difícil de trobar. Pregunta pel carisma punxegut, rastreja les llacunes culturals. Inèrcia, espero el dia assenyalat que per damunt les veus del món refilarà el teu cant. Inèrcia, crida l'ordre i si em dóna per tenir suggeriments em pots amordassar.
Baixats dalt de la tàpia, els xavals espien el banquet dels grans i esperen convertir-se en bona gent i que ho siguin tots els meus ciutadans exemplars. Tinc una veia que fa dies que saps el mateix nord de Caldonga. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. Hi ha dies que pugen taronges de no sé quin poble. Es poso en un forat i insisteixo que es quedi una estona. No sé què es queda de pla. Inerci injecta en l'anestèsia, va. No veus que ho tinc tot preparat? Aquí tens el meu braç. Inerci, estem parlant de quantitat. Porta una dosi suficient per adormir amb els fans. M'agrada sortir calvina a la tarda, però els horaris d'institut poden ser una trampa. Ahir un copet en un semàfor em va reconèixer mentre no es posava a prendre, fet veure que no els veia. Fa tant que rics per recordar com em sentia aleshores. Evito d'altres per no creuar-me amb uns exòmers i penso en mi, en el disc i en amics que fa temps que no he vist. I tornant a casa emet un so que ningú sentirà. Pujo un ascensor i em preparo un sopar. Ai, inèrcia, maca, on t'has ficat? Tinc una veïna, fa galena, confio que me la vinc a l'ambició. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. Hi ha dies que em pugen taronges de no sé quin poble. Les poso en un plat i insisteixo que es quedi una estona. No sé pas què era el meu pla, per inèrcia va, que no es veu un som de notar. El temps que fa, que poso tot aquí esperant. Dosi per adormir elefants. Injecta el meu braç immaculat. Tinc una veïna que fa dies que assaja el mateix mola que plouga. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. La vida es cruja tant amb gest de no sé quin poble. Es posa en un plat i insisteixo que es quedi una estona.
I ahir parlarem una mica de l'agenda del cap de setmana, tot i que, com sempre, últimament, les agendes són més aviat curtes. Què hi farem? La cosa va com va. I encara no ens podem queixar massa. Avui dijous, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, jazz, amb Maitia Trio, format per David Mangual al piano, amb Marc Cuevas al contrabaix i l'Oriol Roca a la bateria, amb en Joan Mas, saxo. Ja sabeu que al Bocamoll hi ha una entrada, com és natural, limitada. El concert és gratuït i el que vulgui anar-hi, si vol anar-hi a les 7, que hi estigui una mica abans, perquè la cosa, ja dic, es complica. I confirmant el que, tot el que m'ha estat parlant amb aquest programa d'avui, el dissabte, al Teatre Auditori, el concert per la bona gent del grup Manel, amb dos convocatòries, a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i a les 20:30, a dos quarts de 9, que ens diuen que, efectivament, les entrades estan exaurides. De totes maneres, si algú es vol atrevir a anar-hi, que pensi que, si arriba i per algun motiu algú doncs, no hi va, no hi pot anar, per la raó que sigui, doncs té una opció de poder entrar. Per tant, vosaltres mateixos, decidiu. I continuem amb música per tancar, música de Manel, perquè creiem que és així, i posarem Els Entusiasmats. Els Entusiasmats, que tancarà aquest programa dient que si no hi ha novetat, la setmana vinent tindrem la possibilitat de tenir convidats presencialment. I espero que en tinguem un de Sant Cugatenc d'adopció, un actor. Però no us dic el que encara perquè no és segur. Vinga, fins a la setmana vinent. Adeu!
Aquí volem viure entusiasmats, aquí prenem focs que ens incendien la sensibilitat. Aquí triem viure entusiasmats, aquí prenem focs que ens incendien la sensibilitat. Algunes nits al parc de la
l'escorxador s'omplia d'ombres i hi havia guerra. Contra els tristos del putxet i els sarcàstics de Badal, contra els vençuts de la creueta, jo era un cínic d'horta en rang. Donava ordres a la rereguarda quan un cotxe va frenar i aquells desconeguts van rodejar-me. Em va amordaçar i em camanava més baix. Portem unes paraules. No són uns manaments ni els articles de cartell. Les sents per dins no les acates. Les hem vist conversar les persones més enllà i les més espatllades. Però tranquil, aquí no et jutjarem. No temis cap pregunta inadequada. Si una cosa volem, la meva gent i jo, no és servir d'exemple, no és tenir raó. Si alguna cosa n'alem és la vibració, l'esclat de bogeria en els ulls de l'inventor. Vaig despertar-me hores després, vaig trobar el punt tancat, monedes pel trajecte. La nota deia, si un bon dia decideixes contactar, deixa un espelma a la finestra. Estem organitzats, vivim en societat, topem amb les cantonades, anem al super, a la pel·lo, busquem plans pel cap de setmana. Si una cosa volem, la meva gent i jo, no és servir d'exemple, no és tenir raó. Si alguna cosa n'alem és la vibració, és contemplar el ganxo de les sinapsis en acció. L'enemic és molt llest i ens supera en recursos i en nombres.